a fer tareas de caràcter públic.
I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que les papallones cardú han arribat massivament a les Illes Balears.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres. Som a Mallorca i a Menorca, avui mig equip una banda, mig equip a l'altra. Tenim en Miguel Saler al control tècnic i fins ara hem jugat amb les paraules, però ara mos toca saber quina és la notícia del dia. I per conèixer-la, saludam en Miquel Jum.
Bon dia, som aquí.
I el Celestia Libé, com
som estàs? Som aquí, bé. I
molt
tu?
Bé, hem après vocabulari nou avui, eh?
Sí, 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 jo sobretot.
Amb aquest selfies.
Sí, amb aquest wifi.
Està bé. I aquest, exacte. Però bé, ara passen coses per les Balears, ja ho sabeu, moltes, i una d'elles és que no sé si n'haureu donat compte, però de cop hi ha moltes papallones que han arribat aquests dies a les nostres illes.
Un, dos, tres, jazz. Papallones van volant, quan m'agraces per davant, tot el temps que t'he pensat, ara ja te puc tocar.
Ja, sí, avui toca xerrar de papallones, perquè suposo que aquesta setmana haureu vist que a les nostres illes n'hi ha més que de costum. No sé si l'Estici tu t'hi has fixat.
Jo n'he vist, més que de costum, no ho sé, però n'he vist, sí, m'hi he fixat.
Jo fa temps que no em ve directament, sí. I és veritat que n'he vist més d'una.
Bé, clar, jo visc a ciutat.
Clar, ciutat pot ser més
sí,
complicat.
Sí, més difícil, sí.
No? Però bé, si no n'heu vist, potser vos hagueu trobat per xarxes socials vídeos d'aquest tipus.
¿Te has dado cuenta que Mallorca está sufriendo una invasión histórica ahora mismo? Y no es lo que estás pensando. Lo que está pasando es que la isla se ha llenado de millones de mariposas Vanessa Cardui, y lo que casi nadie sabe es que estas pequeñas que ves en tu terraza no son de aquí. Vienen directamente desde el norte de África y han cruzado el desierto del Sahara y todo el mar Mediterráneo en una migración épica de miles de kilómetros. Y este año, por las lluvias ahí, parece que tenemos una cantidad récord. Son auténticas atletas, así que si ves una, no la molestes, que viene bien cansada. Y además son súper importantes para el ecosistema. ¿En qué parte de Mallorca has visto más? Te leo en comentarios. A disfrutar.
I d'aquest fenomen l'ha notat moltes zones com Pollença o Alcúdia. De fet, l'Ajuntament d'Alcúdia ha arribat a fer un comunicat per xarxes socials parlant d'aquestes papallones migradores dels cars, les Vanessa Cardui, i expliquen el tema molt bé. No és cap plaga ni res preocupant, diuen. Al contrari, veure'n tantes volant és un bon senyal, indica que hi ha aliment disponible, vegetació florida i condicions favorables per als pol·linitzadors.
Sí, i per casualitat també vaig veure una història d'Instagram de Miquel Puigros, que és biòleg i periodista, el coneixen també en aquest programa, que explica que aquesta onada de papallones que han rebut a les Balears no és res inusual, de fet, cada any n'hi ha, però enguany aquesta espècie està molt prolífica i per això n'hi ha hagut tantes. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, pretty little thing, this paper bitch, you got me sprung with your tongue ring, and I ain't gonna...
cause your loving gets me high, so to keep you by my side, there's nothing that I won't try.
I d'aquestes papallones Vanessa Carduy arriben cada any a les nostres illes, enguany amb un nombre superior a anys anteriors, com deien. Quan arriba la calor, parteixen d'Àfrica i recorren més de 10.000 quilòmetres per anar a cercar un clima més fred a països del nord d'Europa. I el nostre territori és un dels punts d'aturada per alimentar-se i descansar abans de continuar, Miquel.
Jo ahir llegia això de les papallones Carduy, i clar, de què me sonava aquest nom?
Clar.
Me sonava d'una cosa, i és que me va venir d'escac que hem parlat ja d'aquestes papallones. Vam parlar sobre un llibre que va presentar fa poc. L'escriptora Maria Estelrich, un conte que utilitza aquesta migració que fan per construir un relat un poc diferent, que no va relacionat amb les papallones, però ara veure que els utilitza per fer aquest conte, i ella mos explica com va arribar en aquesta història.
Jo ni som biòloga, ni som investigadora, ni som científica. No, jo som una docent curiosa, crítica. Les papallones Carduy em veia volar pel meu corral, pel meu jardí, per les caminades per aquí on vaig, i això me va instigar a cercar per què venien, de on venien, a on anaven. Vaig estar documentant un any i vaig descobrir això, que és una papallona, les Carduy, apassionant.
Això ha estat aquest conte d'Anna Maria Estelrich, que els ha fet venir amb massa.
Sí, jo crec que sí.
Els ha cridat encara més.
Ella està contenta,
sí,
perquè la gent li xerra molt. Li diuen, mira...
Clar, perquè ara és una coincidència aquest conte amb aquesta arribada massiva d'aquestes papallones Carduy. Com diu una Maria, aquesta espècie és apassionant, igual que la seva migració, perquè una papallona no fa tot el recorregut, sinó que el fan entre diverses generacions. És una migració comunitària. Anna Maria Estelrich ens n'explica més coses.
Aquesta missió que ha de mantenir dins seus gens, perquè si no no m'ho puc explicar d'altra manera, fan aquest recorregut de mils de quilòmetres cada any, parteixen, travessen la Mediterrània, travessen països i països, travessen, de fet, dos continents. S'aturen a les illes, i ara mirau un guany quin espectacle que mos han deixat, quin fenomen tan extraordinari, que hi ha papallones Carduy per tot. Jo, de fet, cada dia m'arriben missatges i m'arriben vídeos i comentaris de les Carduy, perquè són meravelloses, són precioses.
Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas que revolotean alrededor. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda.
Doncs sí, ben interessant aquest reportatge, això que ens explica Anna Maria, però nosaltres també en volem parlar amb un especialista d'aquesta espècie de papallones. És en Pau Colom, ecòleg, investigador interessat en insectes i papallones. Com anem, Pau? Benvingut.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé, gràcies a tu, Pau. Va, primer de tot, quines característiques tenen aquestes papallones i sobretot si les podem diferenciar de qualque manera de les altres que també hi ha i com viuen a les illes?
Sí, bé, té una coloració que és vera que se pot confondre amb altres papallones perquè és una coloració marronosa, taques negres, algunes taques blanques... Però quan la veiem volar sí que és molt diferent de la resta. Té un vol molt ràpid, és una espècie, com bé heu dit, que és migradora i per això necessita tenir una capacitat de vol molt alta i quan la veiem... Quan veiem passar moltes vegades una papallona volant ràpid, amb moviments molt nerviosos, en molts de casos és aquesta papallona semigradora d'escars, Vanessa Carduy, sí.
Perquè en tenim tantes enguany, s'han trobat còmodes aquí?
Sí, lo d'enguany ha estat espectacular. De fet, jo des que vaig començar a estudiar les papallones crec que és any que hi ha hagut una arribada més forta. Fa sis anys, crec que també en van veure moltes, però com aquests niguls de papallones que s'han observat, ha estat una cosa molt excepcional. I sí que és cert que nosaltres preveien que podia ser un bon any per aquesta papallona. No mos esperàvem que seria tan espectacular, però la situació en el Magreb, tota la zona del nord d'Àfrica, ha estat especialment seca els darrers anys. Hi ha hagut una sequera molt, molt forta. I, en canvi, el darrer any va haver unes pluges molt, molt intenses i la situació ha canviat radicalment en aquesta regió del Magreb. I, de fet, hi ha unes imatges de satèl·lit que des febrer del 2025, comparant 2025 i 2026, que són espectaculars perquè veus un panorama marró, gris, desolador en el 2025 i el 2026 passa a veure-se un verd molt intens. I això està per totes aquestes pluges que hi ha hagut durant l'hivern. I això vol dir, tota aquesta verdor, vol dir molts més recursos per aquestes papallones. Durant tots aquests mesos d'hivern i ara, en el principi de la primavera, abans que arribassin aquí, han estat reproduint-se allà i és una espècie, al final, oportunista, que quan té recursos, molt de cops se donen aquestes explosions demogràfiques. I el que està arribant aquestes darreres setmanes aquí és un poc el resultat de lo que ha passat allà els darrers mesos.
Mm-hmm. És a dir, que aquí sí que han trobat un bon hàbitat, però que ja venien surades, sí, ben alimentades, sí. Perquè mos entenguem.
Exacte. O sigui, han aprofitat aquí per aturar-se, reposar força, inclús reproduir-se, però el que veurem ara és que segurament les pròximes setmanes les deixarem de veure perquè continuaran la migració cap al nord i seguiran pues, el seu viatge d'anada.
Ara que ja arrenc d'aquesta migració, una cosa fascinant és tot el recorregut aquest que fan per cercar els climes freds. Quan la comencen i quan l'acaben en aquesta migració i per quin país els passen? Perquè en fan de quilòmetres, eh?
Sí, és una de les migracions més espectaculars. De fet, bé, tothom coneix, no? Per exemple, la migració de la papallona monarca, no? que va des de sud de Canadà, nord d'Amèrica fins a Mèxic, no? I és probablement una de les més conegudes, però la Vanessa Cardo, de fet, la guanya amb bastant de quilòmetres perquè han de pensar que comença la migració en els finals de l'hivern, principi de primavera, en la regió del Sahel. Hi ha una part de la població que se concentra a la regió del Sahel, és a dir, Senegal, Mauritània, Mali, i hi ha una part que se concentra a l'hivern a la zona del Magreb. En tot cas, tota la població s'acaba concentrant en el nord d'Àfrica a finals de l'hivern, i a la primavera, a principis de març, abril, comencen a haver arribades a la zona mediterrània, a les nostres illes i a la península ibèrica, i a partir d'ara pues, ja comencen a migrar cap al nord d'Europa. De fet, ja també han arribat alguns exemplars d'arribades de dispersions anteriors en el centre d'Europa, i poden arribar fins a països pues, com Suècia, Noruega, o sigui, fins al nord d'Europa. Mm-hmm. Llavors, quan allà les condicions comencin a ser adverses, quan comencin a baixar les temperatures, començaran el viatge de tornada. I aquí segurament, setembre, octubre, tornaran a passar per aquí, faran una aturada curteta i tornaran a baixar cap a Àfrica. Algunes se quedaran una altra vegada a la zona de Marroc, per exemple, i altres creuaran el desert i arribaran a el Sahel.
Clar, Pau, hi ha una imatge contundent i és que travessen la Mar Gran, quilòmetres i quilòmetres de mar. Sí. Per tant, això suposa un, no sé, un doble, un triple, un múltiple esforç, no?
Sí, és espectacular. De fet, ja hi ha certes evidències de que una mateixa papallona d'aquesta espècie pot arribar a dispersar-se més de 1.000, 2.000 quilòmetres. O sigui, és espectacular.
Wow.
El canvi també que un pot ser estratègia que utilitzen és que volen amb alçada i aprofiten les corrents d'aire, llavors això fa que puguin agafar velocitats de fins a 50, 60 quilòmetres
ja
per hora,
ja n'hi ha.
I fer els viatges amb bastant poc temps, no?
És increïble.
Sí, sí. I és un poc això, no? És una espècie que s'ha adaptat en lloc de quan te quedes sense recursos o quan t'arribes fred entrar en diapausa, com fan moltes papallones, pues el que fa és viatjar per estar sempre en una zona del planeta on té unes condicions favorables, tant de temperatura com de recursos, i és com ha evolucionat aquesta espècie.
Perquè, Pau, hi ha altres espècies de papallones que fan hibernació, no?
Clar, la majoria de papallones i d'insectes, quan arriba l'hivern, el que fan és entrar en hibernació, en un estat de diapausa, i esperen a que les temperatures tornin a pujar a la primavera per tornar-se a activar. De fet, algunes inclús acaben la seva activitat abans, entren en diapausa abans, quan no tenen recursos. Per exemple, quan les seves plantes de les quals s'alimenten s'assequen i ja preveuen que no tindran recurs, doncs entren en aquest estat de diapausa i esperen a l'any següent. Aquesta papallona el que fa és que està sempre en estat actiu, diguéssim, i no arriba a entrar mai en aquest estat d'hibernació, perquè el que fa és això, anar viatjant i anar moguent-se per estar sempre sincronitzada, diguéssim, amb unes condicions favorables.
És fascinant. I ets la papallona que fa mervia?
Probablement. O és una d'elles.
Si arriben a 60 quilòmetres per hora.
No té encara rànquing, però sí, segurament ell, aquesta espècie, o la monarca, que també és una gran migradora, doncs les espècies que poden agafar velocitats més altes, sí.
I, Pau, tema de pol·linitzadors. Són pol·linitzadores, les papallones? Ens ajudaran a tenir un ecosistema més divers, la seva aturada, el seu pas per les nostres illes?
I tant. Vull dir, les papallones estan visitant flors constantment i això fa que recullin pol·len i el passin d'una planta a una altra. És cert que no són tan bones pol·linitzadores com les abelles, per exemple, que tots sabem que són les pol·linitzadores per excel·lència, però conjuntament pues, amb els escarabats, amb les vespes, amb les abelles, amb els sírfids, formen part, no?, d'aquesta comunitat de pol·linitzadors que és essencial per les nostres plantes i també pels cultius i de fet, per la seguretat alimentària.
I doncs, benvingudes, no? Siguin i venguin. Exacte. I tornin. Sí. Que bé. Mira, és una bona notícia enguany, aquestes papallones. En quina zona les han vistes més, ja per acabar, Pau?
Sí, doncs, pues, realment, clar, és que ja t'he dit que ens han arribat observacions d'arreu de les illes, en el nord, el Cúdia, aquests nígols de papallones, també pel sud, per la colònia de Sant Jordi. Però, mira, te comentaré que nosaltres tenim, de fet, un projecte de seguiment de papallones, no?, que tenim diferents voluntaris que cada setmana van a comptar papallones a diferents indrets de les illes i s'estan batent rècords, te pots imaginar, perquè, per exemple, a Formentera, en el Pla de la Mola, un voluntari nostre va comptar fins a 1.500 papallones d'aquesta espècie amb 2 quilòmetres d'itinerari. A Menorca, una altra col·laboradora del projecte a la Vall va comptar unes 1.800 papallones en 3 quilòmetres a prop de la costa. És a dir, que realment ha estat arreu de les illes. En alguns moments s'han concentrat més a la zona nord perquè estan esperant a la millor ja per migrar cap al nord i se concentren en el nord de les illes, esperen a que hi hagi vents favorables de nord i en el moment en què arriben aquests vents continuen la migració cap a el nord d'Europa.
Pau, i com ho feis per comptar?
Clar, és una pregunta important.
Sí. Com ho feis per dur escolta?
Sí, és una pregunta habitual.
Per destriar aquesta noia que ja he contat.
Bueno, te pots imaginar que quan hi ha aquestes explosions la dificultat augmenta moltíssim i hi ha un marge d'error important. Vull dir, tenim voluntaris que ens han dit que hi ha hagut setmanes que les han hagut de comptar de 5 en 5, perquè no hi ha manera. Llavors, el que fa el que fan els nostres voluntaris és que recorren aquest itinerari que es fixa, és un transecte d'això de un, dos o tres quilòmetres, i van caminant i van apuntant totes les papallones que veuen. Duen normalment també un caçapapallones per si necessiten recollir alguna papallona per poder-la identificar millor. I bé, aquesta setmana si hi ha aquestes explosions, doncs a vegades el que fan és que fan una vegada transecte només per comptar aquesta papallona i fer una estimació, òbviament, amb aquest marge d'error que em pots estar comptant 50 amunt, 50 avall, i després tornen a fer-lo i compten la resta d'espècies que també són interessants, però en nombres molt menors.
Fascinant.
I de Pau Colom, moltes gràcies per tota aquesta informació tan fantàstica que mos has donat i tan ben feta. I res, bon cap de setmana, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada. I de Celestí Miquel, molt interessant això de les papallones. Ara, si vos sembla, feim una pausa i tornem tot d'una.
Vinga. Si hablas con el corazón, me pones con...
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Què és el sensellarisme? El sensellarisme és la situació de les persones que no disposen d'un habitatge digne i que viuen al carrer o en condicions molt precàries, exposades cada dia al fred o a la calor. A la solitud hi ha una gran vulnerabilitat. Aquest terme deriva de l'expressió persona sense llar. Dormir al ras no és només una manca de sostre, sinó també de protecció, de seguretat i d'un espai on poder descansar amb dignitat. Cada mort relacionada amb onades de fred ens recorda la gravetat d'aquesta realitat social. El terme sensellarisme s'utilitza per designar aquest fenomen social i té equivalents en totes les llengües. Sinhogarismo en espanyol, per exemple, o homeless en anglès. Es tracta de situacions tristament reals que, malauradament, continuen presents a la nostra societat. Tant de bo que no haguéssim de designar realitats d'aquest tipus. Terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és actualitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Quin és el teu moment de tento?
Són Antònia Dama, de Pollença. Quan he de fer un tèntol, m'assec i dic, ja era hora.
Se l'estima aquesta música, avui que som a la distància física, però sí. no radiofònica, t'imagino.
Ens separa la mà, sí, però...
Amb un collar de...
Som a prop.
De flors.
Ah, sí? Això sí. M'imagines amb un collar de flors? Sí? Bé, sí.
Sí.
A veure, sí.
Bé, podria ser,
posaré,
no?
Ara m'ho posaré. Sí, ara, podria ara. Ser, podria ser.
Bona cosa. tenim una pregunta. Sí. Recordem que avui jo som a Menorca i en Miquel i en Celesti són als estudis de Mallorca, però
tenim
això és fantàstica.
Per, sí.
Per això la insularitat és divina. Avui podes ser aquí amb els companys de Menorca, és que no... és molt agraït tot això.
Sí, sí, això mateix.
Bé. És així. Doncs bé, recordem la pregunta del dia, perquè avui parlàvem d'una onomatopeia, aquestes paraules que tant ens agraden, i a Menorca en diuen fiat duè, i a Mallorca nin o infant duè, i aquest uè és el que també ens fa pensar un poc en la onomatopeia i la pregunta d'avui, que és precisament que és un nin duè. I teníem tres opcions, Celestí.
És un infant que brama molt, que plora molt, és un infant molt petit, que ha acabat de néixer, o és un infant a qui li cauen ses dents de llet?
Ahà. Tenim un 21% dels nostres oients que han optat per l'opció A, un infant que plora molt. Clar. Un 71% diuen que és un infant molt petit, que acaba de néixer, un infantó. I un 7% diu que és un infant que li cauen ses dents de llet. I mira... Doncs això seria un indué. Ens agrada molt avui aquesta pregunta. Podeu seguir responent a l'Instagram del programa. També ens podeu telefonar, si ho voleu.
Atents, eh?
Fins
que no acabem, no direm quina és la resposta correcta.
Encara ens queda una estoneta de programa. Però, Celestí, ara hem de parlar de James Joyce i d'Ulisses, crec. Endavant.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I doncs, si continuem, i ara vos hem de contar que un any més, aquesta setmana, s'ha fet una nova edició del Bloomsday, la celebració que es fa cada any dedicada a James Joyce i a la seva obra més coneguda, que és Ulisses. Enguany, amb una lectura dramatitzada d'alguns fragments de la novel·la a càrrec d'en Eduard Moya.
On és que venen? Mar que s'allunya totes ben prou, totes lluny. Flors que s'encerten, riures que es moren, quan creus que tens tot s'esmunt. Verd el cel i freds estiu, joves gran i secs el teu, una taula fa de llit, desescric tot lo que escric. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten senyor. Un enyor se sent ferit, desescric tot lo que escric. On és que venen? Mar que s'allunya, totes ben prop, totes lluny. Flors que s'encerten, riures que es moren, quan creus que tens tot s'esmunt.
Celestí, t'ho dona t'adonant pas amb aquesta cançó, tot sí. Esperant tu deixis fantàstica, però abans m'ho ha telefonat a Xisca. Xisca, com anem?
Va bé. Volia votar. Volia dir que un...
Així m'agrada.
Un nin duè és un nin que va de néixer, un nadó.
Encara
una paraula que
això.
S'usava molt. Bé, en temps meu, sí. Ara s'ha passat un poc, però jo de jove sempre era un nin duè.
Un hindú, sí. I de on sou, Xisca?
De Pollença.
De Pollença, molt bé. I en teniu de hindúè a prop?
No, ja no.
Ara no.
Ja no, ja no.
Queden enrere.
Queden enrere, han crescut ja.
Exacte, se fan grans, els hindúè.
Se fan grans, sí.
Idò, Xisca, que bé, moltíssimes gràcies per telefonar i donar-nos la vostra resposta a la pregunta del dia. I molt que n'hi hagi molts de hindúè, Norba.
Sí, és important. Vinga, moltes tant. Gràcies.
Gràcies.
Una ferrada. Adeu. I molt d'anys a Pollença. Gràcies, Xisca.
Gràcies.
Que bé, doncs ens ha telefonat de Xisca per respondre a la pregunta del dia, però, Celestí, hem de continuar i explicar aquest tema sobre Jane Joyce.
Sí, escoltàvem aquest Tot esperant Ulisses, aquesta adaptació d'Ovidi Montlló que feia Chris Joanico, i és que aquest dimarts Palma tornava a acollir una nova edició i ja en van 7 del Bloomsday, aquesta celebració anual dedicada a James Joyce i la seva obra Ulisses. Una ruta i lectura dramatitzada de fragments d'aquesta cèlebre obra que, i ja en van 7, fa Eduard Moyà, que ja el tenim aquí, en qui podrem parlar. El Bloomsday va ser aquest passat dimarts, dia 16 de juny, però del 1904 és quan transcorre l'obra, la novel·la Ulisses de James Joyce, on ens volem endinsar a continuació. I atenció, Margalida, perquè m'acaba de dir que hi ha una certa connexió, bé, no cert, jo he afegit certa, hi ha una connexió amb Ses Papallones.
Ah, mira que bé. Eduard Moyà, com estàs? Benvingut.
Com va, Marga? Com està? Oh, mira, jo sempre sé que... Celesti, com estàs?
Bé.
Sé que sempre que venc aquí hi ha qualque trampa i jo ja me l'he preparada.
Ah, ja t'ho has preparat bé.
Sí, perquè sempre hi ha una pregunta que no te l'esperes i dir, mira, avui no m'agafen, Celesti. I llavors puc dir que hi ha una papallona a Papua Nova Guinea i Austràlia que se diu Papilio Ulisses. I és justament perquè també és una papallona migrant. I és justament aquest viatge el que li dona el nom a la papallona blava, preciosa i espectacular, que viu als boscs de Papua, i cruza l'estret de Torres entre el continent australià i Papua Nova Guinea.
És que allò que no sap Eduard Moyà, és que...
No. Sí, no. Tot són relacions. I és que és vera que, penseu, que l'Ulisses de... Bé, l'Odissea d'Homer és el text fundacional del món occidental, no?, de literatura occidental. I amb James Joyce, el que va voler 2.700 anys més tard, es feia una revisitació d'aquest clàssic d'Homer. El va dir, justament el va anomenar com el protagonista, Odisseu, que els romans li demanaven Ulisses, però no succeeix a la Mediterrània, vull dir que aquesta trajectòria ni succeeix en 9 anys, sinó que passa el dia 16 de juny de 1904 a Dublín. D'ençà que s'aixeca el protagonista, va pels carrers de Dublín, li passen no són ni microaventures, són esdeveniments domèstics quotidians, plans de microèpica, si vols, i torna a casa seva al vespre, i tot això ho conta en 800 pàgines.
Tu sempre dus Ulisses damunt? Ho dic, Margalida, perquè, clar, tu ets a Menorca.
L'ha duit.
Però, clar, té el llibre davant. Jo no sé si l'has duit tota la setmana damunt o el dut sempre.
No, pot pensar. Mira, si hagués de dur l'Ulisses, no, ningú aniria al gimnàs, no? Això seria carregar dos quilos.
Pesa.
Exacte,
una
pesa.
Mica.
Però és cert que sempre s'hi torna, l'Ulisses, no? Perquè hi ha capítols escrits de manera diferent, és molt juguen amb el llenguatge. Hi ha escenes que jo vaig per Palma que tenen molt a veure amb les escenes que veiem Joyce al Dublín de 1916, o quan ell se'n va anar, o 1904, escriure l'Ulisses de Joyce, no?
Quines escenes, venga. Sí, en tremi de pla, perquè, mira, clar, aquesta ruta se va fer dimarts i fa 7 vegades que se fa, 7 anys.
Exacte.
Per tant,
sí, pensa,
quin lloc tenim?
Pensa que l'Odissea d'Homer és tot èpica pura. És uns viatgers que acaben de guanyar la guerra de Troia, és un Odisseu que torna a casa seva, però els déus no volen que torni, que la tornada sigui fàcil, i li posen trampes, li posen bruixes, gegants, gegants polifems, tempestes. 2.700 anys més tard, Leopold Bloom, que és un irlandès jueu, camina per Dublín i els problemes, les trampes que li posen als déus, són, els déus són molt quotidianes. Per exemple, la ideologia. Ell, com a jueu, se sent atacat pels nacionalistes irlandesos, però també se sent atacat pels nacionalistes anglesos en contra dels catòlics. Va a un funeral i té aquest sentiment de pèrdua, i després descobrim que se li va morir un fill, l'únic fill mascle, i ell arrossega tota aquesta pena. Ell, quan surt de casa seva, deixa anar Molly Bloom, que és el paral·lel de Penélope. Però la Molly Bloom, la Penélope moderna, té molta més agència que la Penélope clàssica, i té un amant. I el Leopold Bloom, el protagonista d'Ulisses, sap que té un amant i no vol tornar a casa seva per no trobar-se l'amant. Aleshores, va caminant per tot Dublín per fer temps i no trobar-se l'amant i no molestar l'amant i la Molly Bloom. I, per una altra banda, hi ha un tercer personatge molt curiós, que és l'Stephen Dedalus, que vol ser escriptor i mestre i està cercant una veu, està cercant un pare simbòlic, que ell seria com cercar la veu de la literatura occidental, una tradició, no? I justament a un bordell, a una casa de meuques, se troben tots dos. No passa res, però en Stephen Dedalus s'engata, amb Leopold Bloom el salva, i hi ha un capítol quasi final on se troben, i aquí comença una gran amistat. El fill troba el pare i el pare troba el fill que mai havia tingut. No?
Clar, i quins llocs de Palma identifiques amb tot aquest trànsit que has fet?
I doncs, Alestia,
si hi ha llocs concrets.
Exacte, això és una trampa.
Escenes.
Això és una trampa perquè Palma no és Dublín. Aleshores, però el que volem fer amb aquesta ruta és simplement obrir-se gent en els passatjants, que la ciutat és una font inesgotable d'aventura. I que el segle XXI, malgrat pensem que l'aventura és el TikTok o els Reels, la vida interessant està al carrer. Està al carrer i està en els bars i està a la ciutat. I si tu obres els ulls i ets capaç de llegir la ciutat en clau d'èpica i saber qui ets tu dins aquesta èpica, tot agafa forma. La teva vida agafa forma, no?
I si jo te vaig veure
sí?
Sí, a una fotografia que anaves vestit de dublines del segle XIX.
Clar, d'en Leopold Bloom, no?
Exactament. Bé, jo m'hi veig més... Jo som un poc esperrai. M'hi veig més com en Joyce. Però, sí, però encara estic esperant treure panxa i que se me caigui espel i me deixaré el bigot i seré en Leopold Bloom. Però per ara som en James Joyce. Estic cercant un Bloom, si coneixeu un perfil així. Però, sí, però teníem després també la Núria Cano, una actriu fabulosa que va fer de Molly Bloom, un monòleg espectacular. Na Cathy Sweeney, que és una filòloga catalana irlandesa que xerra un català preciós, però mos va llegir fragments de l'original en anglès i mos va cantar una cançó irlandesa que surt al Ulisses. En Joan Toni Serrato, que és un traductor manacorí, mos va llegir fragments també i mos va donar la notícia que ha traduït el Finnegan's Wake, que és una bestiesa colossal, i que per aventura, per final d'any, també tindrem el Finnegan's Wake.
Clar, jo t'he demanat.
I van molt de fans, eh?
Sí,
moltíssims de Joyce. A Mallorca, al Manco.
Sí, pensau que en Joyce, com te diria jo, és un tità molt juganer, de culte, perquè no és per tothom, eh? T'ha d'agradar el llenguatge, primer. T'ha d'agradar jugar amb el llenguatge. Però no és gens snob. Es xerra de qualsevol de nosaltres sense cap tipus de filtre, i del xerra de la sexualitat, xerra de les banyes que du en Bloom i com a du ell, xerra del dolor de no ser pare i haver perdre un fill, xerra de complexes. Aleshores, podem dir que és una antièpica per aventura, però ben duita, no? Ben duita com un antiheroi.
Clar, per aquells no iniciats en Joyce... Clar, tu segurament l'has llegit i rellegit moltes vegades, però què és allò que t'acorpren d'Ulisses? Que t'encisa?
Sí, això el que m'encanta és fer aquesta lectura paral·lela que fa d'una novel·la clàssica i com la pots dur al segle XXI. I jo penso, com la podries dur d'aquí a 3.000 anys? No? Què tindrem? Què serà? En clau de WhatsApp? Per aventura Ulisses 3.0. Serà tota una novel·la de 800 pàgines en clau de WhatsApp, no? M'encisa justament aquest poder de saber llegir la ment humana, no? I vas a una passejada, i tenim dues passejades. Tens la passejada física per Dublín, però també pel cap i la ment d'en Leopold Bloom. I dius, ostres, idò, jo no som tan raro, tampoc, no? Perquè m'ha passat igual. Estic pensant, estic passejant, i el cap se me vola i pensa en mil coses. Això és justament el que tenim aquí a la literatura d'en Joyce. Mm-hmm.
Clar, una altra de les coses que se parla molt és totes les representacions que s'han fet d'Ulisses, sobretot la cinematografia. Mm-hmm. Eduard, i que ara estan pendent d'una pel·lícula que està a punt d'arribar.
Exactament. Pensa que té molt de color local, aquesta història. Té exteriors, té interiors, té molt de psicologisme. Aleshores, per un actor és un regal fer de Leopold Bloom, fer de qualsevol, inclús fer de mort, de l'enterrament que tenen els primers capítols. És un regal perquè és un festival de les emocions i de la psicologia, no? I jo crec que tenc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula perquè estirà ple de color local i ple d'atenció, no?
Clar. I a més que és d'en Christopher Nolan, que és com aquest director de cine que ja va fer trilogies, i la protagonitzarà, diuen, Matt Damon,
Imagina't, no, perfecte. Sí. Jo tinc ganes de veure aquestes 800 pàgines, com se poden tornar a fer, com se pot fer un guió cinematogràfic, no? Hauràs de retear molt. I tinc ganes també de veure si hi ha cert tipus d'experimentalisme, no? Perquè en Joyce és tot experiment. Mm. Aposta molta de gent, no hi arriben en Joyce, perquè és un joc continu de llenguatges, de jugar amb llenguatges, neologismes, i tu dius, aquest tipus, què vol dir? Vull saber com ho farà en Nolan amb el cinema.
Cada vegada descobreixes coses noves.
I també, perdoneu, que hi ha en Zendaya, i que també se n'ha parlat, i en Robert Pattinson, i en Tom Holland, que et separa de Zendaya. Vull dir que ha triat en Christopher Nolan grans estrelles del moment de Hollywood per interpretar aquest Ulisses, que per cert s'estrena d'aquí un meset, un poc manco d'un mes, dia 16 de juliol. És a dir, haguéssim pogut fer dia 16 de juny, ja que érem.
Exacte, han arribat tard, això és expressions de la producció. Mm. Però ara comentava en Celestí que jo espero que els actors hagin llegit l'Ulisses perquè...
Supòs.
Exacte, perquè escolta, és cert que
si hi ha una bona feina no té per què.
Sí, només bastes guió, és cert. Sí. Però és cert que quan més llegeixes l'Ulisses, i no fa falta llegir-ho de cap a cua, basta agafar un capítol només, i jo recomano això, és agafar capítols, perquè cada capítol està escrit amb un estil narratiu, ja sigui monòleg interior, teatre, com si fos un informe policíac, és a dir, va jugant en totes les tipologies textuals i narratives del món occidental, no? Mm. Jo sempre que torna a llegir un capítol, tornes a veure detalls nous, fragàncies, escenes que se desapareixen, t'imagines escenes teatrals, també. O sigui que amb això és inesgotable, és una font inesgotable.
Clar, cada vegada té cops amagats, no? Té coses que pintura no t'havies fixat i que després acaben tenint molta força en aquella nova lectura que fas.
Totalment, i per aventura se t'espassa quan estàs llegint, perquè estàs concentrat en un personatge, però fas la segona lectura i dius, bueno, i què li passes a l'altre personatge? I aquí dius, ostres, i de tot el pas està allà, no? Estàs en el que no veus, per aventura.
Ets d'Ulisses o dublinesos?
Dublinesos, jo te diria que és la més gràfica, és la més bona de llegir.
Ja xerrant de Dublín.
Exactament, jo començaria, si hagués de llegir Joyce, evidentment, dublinesos, per jo és una petita novel·la perfecta, és com un conte curt, molt gràfica, molt bona de llegir, molt visual, i després ja...
Primera porta d'accés, no?
Primera porta.
Per entrar a James Joyce.
Correcte. Després faria el retrat d'un artista adolescent que és la vida en Stephen Dedalus, protagonista també de l'Ulisses. És el fill perdut, diguem. Després aniria a l'Ulisses, i després de dos whiskies irlandesos i tres pintes Guinness, me posaria amb el Finnegan's Wake, i aquí ja seria... Acabaries, vamos, a la glòria.
Sí. Quina feina que ha fet aquest traductor de Manacor, recordem-ho.
En Joan Antoni Serrato, jo crec que és molt valent, una mica suïcida, però tot és joc lingüístic, i quan t'agrada jugar amb el llenguatge, què vols que te digui? És goig, és creació pura, no? Te converteixes... I això sempre ho he dit, un traductor té el poder de tornar sa vida i sa veu en els morts, no? I justament el que ha fet en Serrato i el que ha fet en Mallafré amb l'Ulisses de James Joyce es torna a donar una veu molt potentíssima al català. I justament una llengua per això és potent quan té els clàssics traduïts també a la seva llengua, no?
Total. I què te volia demanar? Si ho fas llegir en els teus alumnes a l'Ulisses de Joyce.
Mira, de fer.
Què te diuen?
Mira, això és quasi com una galtada. Quan els dius, mira, començam i llegim l'Ulisses, te puc dir que els hi podem donar en petits fragments, si t'he dit, perquè entenguin, primer, una cosa, que tot és convenció. Vull dir, tot, absolutament tot és convenció. El llenguatge és convenció. I el llenguatge és text. I a partir d'aquí, tu estableixes connexions amb qui tens de vora i estableixes connexions a nivell textual, no? Si quan tu comences a entendre que tot són relacions textuals i contextuals, idò, el llenguatge és com un vestit. Tu, en segon qui vols xerrar i segon què vols aconseguir, te vesteixes d'una manera o una d'altra. Idò, la manera de xerrar és justament igual, no? El llenguatge és molt poderós, i això és el que ens diu justament, no només en Joyce, mos ho diu en Borges, per exemple, mos ho diu en Bolaño. Vull dir, el llenguatge és molt juganer, amaga moltes coses i diu moltes coses, no?
És el teu autor preferit, Joyce?
No. No, és com te diria, és feina. En Joyce és feina. Quan t'has de posar a llegir Joyce, és feina. I jo m'agrada molt com escriu, però no el podria suportar només llegir Joyce, no? Me podria morir. Perquè és una feina i t'has de descarregar, també, no? És un poc... Me passa un poc com en Shakespeare. En Shakespeare sí que és dels meus favorits, però sa vida no pot ser només... O sigui, llegir en clau de Shakespeare, no? Perquè aleshores té un pes lingüístic que sembla que... Vull dir, que no pots fer una cervesa i fer una xerrada de cervesa xerrant com en Shakespeare, no? O plantejar sa vida com en Shakespeare, no? Però sí que és els cimalls de... el llenguatge, i crec que tothom hauria de saber, hauria d'intentar llegir un poquet de l'Ulisses per dir, uau, el ser humà pot arribar en aquest punt de transmetre pensament a través del llenguatge.
I aquesta ruta dramatitzada que fareu dimarts, que tornareu a fer un any més, que va ser de les pioneres.
Exactament.
Quan va començar?
Idò, mira, na Glòria d'en Bat, que té moltes corolles, ella sabia que ella fa teatre, i que som actor, i a part de lletre ferit, i ella me va proposar, Eduard, que no hi ha Bloomsday ni a Madrid. Allà a Barcelona, t'he comentat abans, a la línia de la Concepción, perquè Molly Bloom és de Gibraltar. És de Gibraltar, i el protagonista s'enamora d'aquesta visió espanyola de Sa Nina. Però a moltes ciutats espanyoles no n'hi havia, i a Madrid no n'hi havia, i volien guanyar Madrid amb el Bloomsday. I de vegades em dic que, mira, ja han ficat dos gols a Madrid, i crec que nosaltres vam començar abans, duim 7 edicions, jo crec que per Madrid van per la 5a, i estem molt contents. I enguany, Fundació Mallorca Literària ens ha auspiciat, ens ha ajudat en tot el que és la difusió, el recolzament, la ruta, i ara ja estem auspiciats, i vull dir, entre Glòria d'en Bat i la Fundació Mallorca Literària i tots els voluntaris, com a Núria Cano, Cathy Sweeney, a Joan Antoni Serrato, el duo musical Bausà, duo que fa música irlandès amb instruments mallorquins i a l'enrevés. Vull dir, tenim tot un festival d'una hora i mitja per Palma, caminada, llegida, compartida i animada, no?
Maria Galida, hem fet aquesta ruta radiofònica dies després d'aquesta ruta de carrer. Ara ho hem d'esperar l'any que ve.
Així mos preparam per l'any que ve.
Exacte.
Mirau, jo l'any que ve vos enviaré una nota i vos vull veure allà en els altres.
Fet.
Clar que sí.
Moltíssim, molt bé.
Eduard Moya, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-ho tan bé. Una ferrada.
Una ferrada ben forta i a gaudir Menorca.
Gràcies, Eduard. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.
Guanya qui menys sap. El cor no vol dir esfit. Desescric tot.
IB3 Ràdio és memòria.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Farem una petita píndola musical abans d'acabar aquesta hora de programa perquè avui s'estrena la nova cançó dels mallorquins Terra i Sal i se titula així, Esclat.
Cruixa el gel, esclat el cel, les fulles ja no dansen al ritme del vent, els ocells ja no tornen passats els hiverns i les tardors que ja no riuen més. Espires en flama que s'enfilen per l'aire, deixant els cils negres dalt les nostres muntanyes. La fosca ja no penja més estels a la nit i la lluna que s'amaga darrere el camí.
Així sona Esclat, és el primer avançament del nou treball discogràfic dels mallorquins Terra i Sal, una cançó que marca l'inici d'una nova etapa, és una cançó de resistència i una nova crida col·lectiva en defensa de les Illes Balears i les Pitiuses davant la massificació turística, un crit més compromès amb el territori, i ja en podem parlar amb la Lídia Pérez, compositora, guitarra i veu de Terra i Sal. Com estàs, Lídia?
Bon dia, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos avui.
Que està l'estrena. Avui surt aquesta cançó. Molt
bé. Avui ha sortit, sí, tenim moltes ganes ja de treure-la. Fa temps que l'estem rodant. I la veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint.
És un avançament ja d'un segon disc que arribarà aviat?
Arribarà aviat, sí. Després farem un segon avançament per juliol i ja per tardor traurem el disc, que aquella vegada que serà un LP, serà 10 cançons.
Clar, és un crit de resistència, dèiem, en aquest moment delicat de saturació, de massificació turística, en què fins i tot hi ha una gran col·lectivitat de grups arreu de les illes que en fan cançons, que és motiu de composicions. Ho compartiu amb altres grups?
Sí, sí, de fet, na Paula, que és una veïna lletrista, en general de les cançons i també d'aquesta, de fet, està fent una tesi doctoral on parla de tot aquest tema, sí, 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 ella està trobant una xarxa molt gran de músics de les Balears que volen treure aquest tema a la llum, que la gent mos escolti i, com no, fer-ho a través de la música i amb aquests rimes que fan que la gent canti sense donar-se de tot el que estem dient. Això és molt positiu.
Mm-hmm. Una de les etiquetes que vos heu posat és que feis folk discòrdia.
Sí, això és una pista, és una pista del que ve.
És una pista allà que vendrà.
Sí, totalment.
Conta-vos.
És una etiqueta que ara mateix m'ho defineix molt bé, que l'hem creat en altres. No t'ho puc contar molt més, perquè és una pista,
Sí.
Però sonarà fort. Jo espero que aquesta etiqueta vagi molt en fora.
Clar, enteneu la música com una eina per qüestionar, no? I expressar, i sobretot
sí.
per fer aquest crit així de... Així, crit de resistència, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres trobem que a través de la música és una via com de ser més fàcils per fer arribar a la gent els pensaments que té cada un de nosaltres. som un grup molt divers, això també ho intentam transmetre a través de les lletres, però també a l'hora que som divers tenim un objectiu comú, que és no xerrar de bajanades, xerrar de coses que són reals, de lo que nosaltres sentim, com ens sentim a casa nostra, com ens sentim fora de casa nostra, perquè al final nosaltres gairebé tots vivim fora de Mallorca i mirant totes de fora encara patim molt més tot lo que està, lo que viuen a les illes, i cada vegada que hi anem se passa de cada vegada pitjor, i això és el que intentem transmetre a la nostra tornada, no? Que no vull un paradís on morir, sinó una terra on tornar, i això és el que ens agradaria fer en qualsevol moment de la nostra vida.
I això
també.
Cantau.
Sí.
Idò, fins aquí aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada forta, no mos queda més temps. Hem d'acomiadar aquesta hora de programa, Celestí, però després tornem, sí, que encara mos queda una hora molt de contingut.
Sí.
Fins ara. Gràcies.